Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimecres 7 d'abril, comença l'informatiu. Ja han començat les obres de renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Girona, una actuació que s'emmarca dintre del projecte de renovació de la xarxa d'aigua que inclou els carrers Falset, Raval de Sant Cristòfol i el carrer Girona. El projecte, amb un pressupost d'execució de 161.551 euros, s'ha dividit en tres lots corresponents a la renovació de la xarxa d'aigua de cadascun d'aquests tres carrers. L'objectiu de l'actuació és la substitució de la xarxa d'aigua potable dels esmentats carrers, atès que presentava moltes avaries.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Constantí realitza una intervenció consistent en la renovació de la canonada d'aigua potable, de polietilè i fibrociment dels citats carrers per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 100 mil·límetres. També s'afegeixen vàlvules de comporta i boques de rec. Una vegada completada la renovació dels carrers Falset i Raval de Sant Cristòfol, els treballs del carrer Girona suposaran la finalització del projecte. Explicava aquest projecte l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez.
Que és important i necessària i poder satisfer pues, les necessitats no, de subministrament. Bueno, la xarxa actualment vam fer un estudi i eren, després del grup Sencelles, que ja hem fet tota la renovació integral de tot el grup, pues, aquests tres carrers són els següents en què teníem més patologies no, de fuites i d'averies. Pues, ara actuem amb aquests i esperem, una vegada que estiguin aquests, pues, continuar amb el següent de la llista, no? Conforme el número d'estadístiques no? d'averies i de fuites, doncs anem actuant per ordre.
Més notícies. L'empresa Afepasa, amb seu central al polígon industrial de Constantí, ha anunciat que a principis de l'any 2022 posarà en marxa una nova planta de 5.000 metres quadrats a Constantí. Amb gairebé 130 anys d'història, Afepasa, Azufrera i Fertilizantes Pallarès és un dels líders mundials en fertilitzants i fitosanitaris agrícoles a partir del sofre. Actualment distribueix els seus fertilitzants i fitosanitaris a més de 80 països arreu del món amb una taxa d'exportació del 65% de la seva facturació. El gruix d'aquestes vendes en els mercats internacionals se situa a Europa amb un 60% del total d'exportacions, Àfrica amb un 20% i un 20% restant repartit arreu del món, on ven els seus productes a més d'un centenar de països.
El director tècnic de Fepasa, Jordi Jus, ha explicat a Constantí Ràdio com van ser els inicis de l'empresa i com el 2001 es construeix la seu central al polígon de Constantí, on compta amb una de les instal·lacions més modernes del continent europeu, una planta única a l'estat espanyol i la segona del món en la sublimació del sofre.
Va ser al voltant del 1893, quan la primera generació Pallarès, el senyor Joan Pallarès Bosch, va iniciar l'activitat amb un taller artesanal amb la construcció de barriques de vi. Va ser llavors, al cap d'uns anys, amb l'entrada de la filoxera, quan es va haver de buscar solucions a la problemàtica de tot el tema de la viticultura aquí en el nostre país. I va ser llavors quan es van començar a treballar i a veure que el sofre que teníem molt a prop de casa era un ingredient que tenia una funció fungicida molt important per protegir els cultius. Llavors, a partir d'allí, vam estar treballant. És la quarta generació de la família Pallarès que està amb el negoci i els vols del 2001 va ser quan l'empresa va veure que en la seva ubicació actual, que era, o sigui, l'anterior, que era Tarragona, s'havia quedat petit i va pensar en venir al polígon de Constantí com una ubicació ideal per poder mantenir l'activitat, inclús per preveure futurs creixements. Així que portem des del 2001 pràcticament aquí situats, amb tota la tranquil·litat i la bona feina que portem fent.
El director tècnic de Fepasa, Jordi Just, que ha explicat que la planta de Constantí compta actualment amb una plantilla formada per una seixantena de treballadors, a banda de l'ocupació indirecta que genera.
Estem al voltant d'una seixantena de persones que estan treballant a contractació directa, en el que és la plantilla, en plantilla de Fepasa, pràcticament, i a partir d'aquí tot el personal indirecte d'empreses de manteniment industrial a nivell mecànic, elèctric, climatització, a nivell de seguretat, vull dir que el volum de gent que hi ha, a part del fixum plantilla, és un volum de feina important.
El director tècnic de FEPAS ha explicat que l'empresa continua apostant pel territori. De cara a principis del 2022, l'empresa ha anunciat la posada en marxa d'una nova planta de 6.000 metres quadrats a Constantí.
És una planta d'uns 10 milions d'euros, que és una inversió, és la inversió més gran de FEPAS un cop ens vam moure al polígon de Constantí. Per nosaltres és molt, molt important. És la planta d'aquest tipus més gran del sud d'Europa. És una planta molt especial que bàsicament dedica a fer encapsulaments de lo que seria la matèria activa per ús agrícola. Vindria a ser, si féssim un símil, amb el tema dels antiinflamatoris quan parlem les persones, no? que estan encapsulats de forma que alliberin la substància activa al lloc on toca, no a través de tot el procés, no? Per això és el mateix, eh? És un procés que encapsula el producte de forma que l'alliberarà la planta en el moment exacte on volem que es dugui a terme. Per tant, sí, anem en timing, les obres ja s'han començat i una expectativa molt gran per nosaltres. De fet, tenim pensat paulatinament, des de que es faci l'aposta en marxa, una contractació d'un voltant d'unes 15 persones més.
Canviem de tema, parlem de les dades epidemiològiques que es mantenen estables a Constantí, el municipi que no suma cap nou contagi per coronavirus en aquestes darreres 24 hores. El risc de rebrot continua baixant i se situa ara en els 0 punts. Segons les dades que facilita el Departament de Salut de la Generalitat, el nombre de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia al municipi és de 479. I al Camp de Tarragona, els principals indicadors de referència s'han mantingut estables en les darreres 24 hores. També ha tornat a augmentar el ritme de vacunació a la demarcació. Al Camp de Tarragona, el risc de rebrot ha continuat en 132 punts i la taxa de confirmats en 67 casos per cada 100.000 habitants. La velocitat de propagació baixa fins al 0,88. En les últimes 24 hores s'han registrat 67 casos, comptant totes les proves i una nova defunció.
El total de casos de la demarcació a Tarragona ha arribat a 47.804 des de l'inici de la pandèmia. Durant l'última jornada s'han injectat més de 4.000 primeres dosis de la vacuna i més de 300 segones.
I el Servei de Medicina Interna de l'Hospital Joan 23 de Tarragona i l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili han impulsat un estudi que conclou que els pacients obesos o amb síndrome metabòlica que tenen la Covid-19 presenten pitjor pronòstic. Una investigació que s'ha publicat a la revista internacional Journal of Personalized Medicine i que apunta que en pacients infectats per Covid-19 l'obesitat, la hipertensió i la diabetis són factors de risc que s'associen a una mortalitat elevada.
L'estudi s'ha fet a partir d'analitzar 303 pacients hospitalitzats al Joan 23 de Tarragona amb pneumònia pel coronavirus. Així, els pacients amb aquestes dues patologies necessitaven tractaments més agressius i amb més freqüència contra el virus.
I la salut emocional del 61% de les persones ateses per Creu Roja a Tarragona ha empitjorat a causa de la pandèmia. Segons l'informe de l'Observatori sobre l'impacte de la Covid-19 en els col·lectius vulnerables, el 61% de les usuàries dels programes de pobresa de Creu Roja a Tarragona han vist afectada la seva salut emocional arran de la pandèmia. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut, aquest 7 d'abril, Creu Roja porta a terme accions de sensibilització sobre els condicionants socioeconòmics en la salut al Mercat Central de Tarragona i al Mercat de Torreforta.
A la demarcació de Tarragona, el 61% de persones usuàries de l'àmbit d'intervenció social declaren que la pandèmia ha repercutit negativament en la seva salut emocional i que un 11% de les llars hi ha hagut algun membre afectat directament pel virus. El 56,7% de les persones usuàries afirma tenir un estat de salut regular, dolent o molt dolent, i el 35% assenyala que ha empitjorat després de la pandèmia. A més, com a conseqüència indirecta de la Covid-19, el 66% afirma tenir tenir algun problema emocional, sempre o la major part del temps, sent la preocupació, la tristesa i la depressió els estats d'ànim negatius més estesos. El 33,5% ha estat afectat per la Covid-19 d'una manera propera, sent un 15% els qui declaren haver contret la malaltia personalment. Creu Roja ha engegat a l'àmbit provincial el projecte Unitat de Suport al Canvi per oferir acompanyament psicològic als usuaris dels programes de l'entitat. Més de 2.300 persones ja han estat sensibilitzades a la demarcació.
I avui, dimecres 7 d'abril, ha començat la campanya de la Declaració de la Renda i Patrimoni del 2020. Com sempre, s'allargarà fins a l'últim dia del mes de juny, el dia 30 de juny. Aquest any, a diferència de l'any passat, sí que es podrà demanar cita presencial per tal de declarar la renda del 2020. Alhora, l'agència tributària mantindrà la possibilitat de fer la declaració per telèfon a través del pla Li Truquem, que Hisenda posarà en marxa a partir del mes de maig. Aquest pla permetrà, a qui demani cita, que l'agència tributària li truqui per tal de presentar la seva declaració per telèfon.
També es pot presentar la declaració de la renda del 2020 per via electrònica, com en anys anteriors. Es pot presentar a través de la web de l'agència tributària o a través de l'aplicació mòbil.
I el govern espanyol que ha aprovat l'ordre ministerial que permet fraccionar el pagament de l'IRPF en 6 mesos per a aquells treballadors que l'any passat van estar en ERTO. L'ordre, publicada pel Butlletí Oficial de l'Estat, entra en vigor avui mateix, coincidint amb aquest inici de la campanya de la renda. El fraccionament del pagament de l'IRPF és de caràcter voluntari i té com a objectiu reduir l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 en el compliment de les obligacions tributàries, segons ha assenyalat el govern espanyol en un comunicat.
Els treballadors afectats per un ERTO podran satisfer l'import en 6 terminis, entre juliol i desembre. Els venciments seran els dies 20 i no se'ls aplicaran interessos.
Més notícies. La CUP vol que la Generalitat aclareixi quin control fa de la petroquímica de Tarragona. La CUP ha demanat la compareixença del conseller Calvet i de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè donin explicacions sobre el control d'Iquoxe i la resta d'empreses del complex petroquímic, després que s'hagi fet públic que l'empresa Iquoxe suspengués la inspecció ambiental realitzada pels tècnics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 2 mesos abans de l'explosió. La CUP ha demanat la compareixença, com dèiem, del conseller Calvet i també de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
La formació vol que aquest clarifiqui si es va sancionar o, en cas contrari, si la Generalitat va fer algun tipus de seguiment de les irregularitats detectades que tenien relació amb un consum de reactius excessiu de les diferents plantes, emissions a l'atmosfera de gasos no contemplats en l'autorització ambiental de l'empresa, emissions a les aigües residuals i producció de residus per sobre dels valors permesos. Les copaires recorden que una de les peces de la causa contra Iquoxe arran de l'explosió a la que han requerit personar-se fa referència justament als vessaments il·legals que aquesta feia al mar.
I la coordinadora de colles castelleres de Catalunya espera enllestir d'aquí un màxim de 15 dies el protocol per fer un estudi sobre els contagis en el si de l'activitat castellera. El document el presentaran al Procicat per tal que el validi, però ja hi ha hagut reunions de treball entre l'entitat, Cultura, Interior i la Universitat Rovira i Virgili, que s'encarregarà de la vessant científica.
La investigació serà una prova pilot amb uns 450 castellers de diferents colles que faran un assaig cada setmana d'una hora i durant 6 setmanes amb totes les mesures de seguretat. La coordinadora vol saber si aquests assajos suposen un risc de contagi superior al de l'activitat quotidiana.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia. Avui la temperatura ha baixat respecte a la d'ahir. En aquesta mateixa hora destaquem aquests 7 graus a Nulles o bé 8 graus a Tarragona. I a més, avui també parlarem de la presència d'alguns núvols. Comencem el dia amb un cel més serenat, però serà a mesura que avanci la jornada que els núvols han d'anar arribant. Deixaran el cel variable, és a dir, hi haurà algunes clarianes, però la presència d'aquests núvols mitjans, puntualment baixos, i que tendiran a deixar el cel entre poc, mig ennuvolat puntualment, molt, sobretot durant la segona meitat de la jornada i també de cara al final del dia. Demà ja notarem que la temperatura a primera hora del matí serà més baixa, però la tendència serà que es vagi recuperant i, a més, també parlarem de més domini del sol. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Arribem així al final de l'informatiu d'aquest dimecres 7 d'abril. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3, les 6 i les 9 del vespre. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.
Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.